I ara tenim així en Ràdio Vila-real a membres del Partit Popular. En aquest cas anem per... Bueno, estem a Vila-real i, per lo tant, Adrián Casaboll és el president del Partit Popular de la localitat de Vila-real i també portaveu en l'Ajuntament de Vila-real del Partit Popular. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
També tenim a Dora Llop, que ella també és de la casa. Ella és secretària de la Mesa d'Indústria i Sanitat. Molt bon dia.
Sí, molt bon dia, Susana. Així estem.
I portem dos convidades, dos diputades en les Corts, dos companyeres de Dora Llop. En aquest cas és Candela Anglès, que ella és portaveu d'Ocupació. Molt bon dia, Candela.
Bon dia, Susana.
I Beatriz Gascó, portaveu d'Educació. Molt bon dia.
Buenos días.
Varios temes. No sé si començar per educació o començar per deduccions fiscals, que d'això ens parlarà Candela Anglès, perquè és un bon moment per parlar d'aquestes deduccions. Tot el món fent la renda.
És un bon moment parlar de deduccions fiscals i és un bon moment perquè és una molt bona notícia pels valencians. Els valencians estan d'enhorabona en esta declaració de la renda perquè la campanya que ha portat a terme el president Mazón de deduccions fiscals ha aconseguit que la comunitat valenciana siga la comunitat autònoma d'Espanya en més deduccions fiscals, ha aconseguit que el 87% dels valencians se veguen beneficiats d'aquestes reduccions fiscals i aquí a la província de Castelló 325.000 seran els beneficiaris d'aquestes deduccions i entre les novetats fiscals que han fet que esta comunitat siga pionera en esta política fiscal, esta coses tan bàsiques com anar al gimnàs o fer esport, anar al dentista, portar ulleres de vista o lentilles, per gastos de salut mental, per anar al psicòleg o per gastos en enfermetats rares o per gastos en dany cerebral adquirit o Alzheimer. I les rendes que estan d'enhorabona són les rendes baixes i mitjanes, que són les que més se veuran beneficiades d'esta política fiscal que porta a terme el president Mazón, que són les que més ho necessiten i aquí se demostra que no era només un compromís electoral, sinó que fer una política fiscal de rebaixa d'impostos és fer una política social i com ja va dir el president Mazón, això no farà que a la Generalitat recaude menys, sinó que farà que se recaude millor. Hem passat de ser la comunitat autònoma en més pressió fiscal d'Espanya a ser la comunitat en més deduccions fiscals. I s'ha vist des de l'entrada al govern del president Mazón en l'eliminació de l'impost de successions i donacions, en l'eliminació de la taxa turística, en l'eliminació del cànon de sanejament de l'aigua, en la rebaixa de l'ITP a les vivendes del 10 al 6% pels joves, que són els que tant li costa adquirir una vivenda. S'ha vist també en la rebaixa del 10 al 3% per les famílies que més ho necessiten i se continuarà veient a lo llarg de la legislatura perquè esta rebaixa d'impostos és prioritat pel nou Consell.
Important, això és en caràcter retroactiu, és a dir, des de l'1 de gener del 2023. Sí. Important. I quant a l'impost de successions, des de quan s'aplica aquesta llei?
S'aplica des del 28 de maig del 2023 en caràcter retroactiu des de que els valencians van votar canvi, van votar que no se pagarà més aquest doble esforç de les famílies en l'impost de successions, entonces és en caràcter retroactiu.
En quant a l'impost de patrimoni, han hi hagut alguna variació?
Per ara no ha hagut ninguna variació.
I en quant a les rendes, la individual és la de 32.000 euros i la conjunta de 48.000 euros, estic en lo cert?
Sí, són les rendes baixes, mitjanes i baixes les que se veuran beneficiades, individual 32.000 i conjunta 48.000 euros.
Hi havia uns límits del 30% topes, menys en les persones que són majors de 65 anys, això és important que ho sàpien.
Sí.
És a dir, les persones majors de 65 anys no tindran aquest 30%, sinó que la deducció serà fins al 50%. I també per als majors de 75 anys la deducció serà del 100%. És que són coses que a voltes no ens recordem de dir i que són així. Vostè me corregi si no és així.
Sí, és així i algo també molt important és que les deduccions són acumulables. Són el 30% de tots els gastos, per exemple, per anar al gimnàs, hasta 150 euros, però acumulables en el 30%, hasta 150 euros per portar ulleres o hasta 150 euros per anar al dentista, i això crec que també és molt important.
Una de les més conegudes, lo de l'arrendament per vivenda habitual, les persones declarants podran deduir-te el 20% de les quantitats destinades al lloguer en un límit de 800 euros. En un límit de 800 euros?
Sí. I en el tema de la vivenda també és molt important dir que aquestes rebaixes seran acumulables també en aquells que opten a tindre el bono d'alquiler, que això també és molt important que se puga acumular.
Uh-huh. I després, en quant a l'adquisició de vivenda, uh-huh, hi ha hagut algun tipus de canvi?
Ha hagut el tipus de canvi d'una reducció de l'impost de la vivenda del 10 al 6% per les persones joves menors de 35 anys, per les famílies monoparentals, per les famílies numeroses, per les dones víctimes de violència de gènere i del 10 al 3% per aquelles famílies més vulnerables i que més ho necessiten. I en el tema de la vivenda, un pla que ja s'ha aprovat esta setmana és el Plan Viu, el Plan Vive, que sí, consta de la construcció de 10.000 vivendes de protecció oficial frent a les 0 vivendes que se van construir durant 8 anys del Botànic, que han fet que puja el preu de l'alquiler un 90% i en cas del preu de la compra un 45%, sense ninguna política activa de vivenda. I ara ha arribat el Consell d'Amazon i ja ha començat en les deduccions fiscals, rebaixes d'impostos perquè siga més fàcil l'adquisició o l'alquiler de la vivenda, i a part en polítiques actives de construcció de vivendes.
En concret, Carlos Mazón, el president de la Generalitat, parlava de 6 noves deduccions, perquè clar, estem parlant de les que no són les que ens dona l'Estat, perdó. Són deduccions que se tenen si estan en la Comunitat Valenciana. Estem parlant tot el temps de les deduccions de la Comunitat Valenciana.
Efectivament, són deduccions que se veuran beneficiats els valencians i les valencianes frent a una política de pressió fiscal a la que mos té somesos el govern de Sánchez, sent un dels països amb més pressió fiscal d'Europa. Aquí, a la Comunitat Valenciana, com he dit, els valencians estan de sort, perquè frent a aquesta política de pressió fiscal, el president Mazón aposta per una política de deduccions i de baixada d'impostos.
Una de les coses que també m'ha llamat l'atenció, i vull comentar, no sé si me vol contestar algú de vostès, és que les rentes altes paguen, així en la Comunitat Valenciana, més IRPF, així en la Comunitat Valenciana, que per exemple en Madrid.
Bueno, com sabem, Madrid és una de les comunitats autònomes que menys impostos paga, perquè ve ja de diverses legislatures de baixada d'impostos del Partit Popular, i aquí venim de 8 anys de pressió fiscal de la comunitat autònoma en més pressió fiscal, i ara s'ha començat en esta política de rebaixa d'impostos que, com ja he dit, continuarà durant la legislatura de Mazón hasta intentar rebaixar els impostos tot el que se puga.
Li faria més preguntes, però sap que el temps que tenim és limitat, la culpa ha sigut seua, jo tenia més temps destinat, però bueno, jo us ho digui així, perquè ara vull parlar d'educació, perquè clar, hi ha canvis.
Sí.
En educació n'hi ha canvis. Per exemple, una de les coses que ha sigut molt polèmica ha sigut aquesta doble línia que se recupera.
Bueno, polémica no, todo lo contrario. Esta doble línea lo que va a permitir es que las familias puedan elegir. A mí lo que me gustaría, el otro día, por ejemplo, tuve una reunión con miembros de la comunidad educativa y empecé la reunión diciendo, pero ¿ustedes se han leído la ley? Y la verdad es que me reconocieron que no. Mucha gente está tirando de oído, criticando uh-huh, cosas uh-huh, que desconocen completamente. Entonces yo a las personas que muchas veces hacen comentarios desde el desconocimiento más absoluto, lo que les invitaría es a que conocieran la ley, porque lo que pretende desde luego es mejorar considerablemente lo que tenemos ahora. Ahora en la Comunidad Valenciana tenemos una ley que impone un modelo único que además hemos tenido que ir en demasiadas ocasiones, por desgracia, a los tribunales, y el TSJ ha dicho que no hay un equilibrio razonable entre el castellano y el valenciano. Y la LOE, que no es una ley que hiciera el Partido Popular, ni muchísimo menos, dice que el alumno, cuando termine su escolarización, tiene que utilizar exactamente igual a nivel oral y escrito el castellano y el valenciano. Si ahora en la mayoría de centros educativos el porcentaje es que se está dando un 70% de valenciano y castellano está prácticamente arrinconado y se da de forma residual, prácticamente en educación física o religión, educación física y educación artística, es que no se está respetando la propia ley, pues al final las familias no tienen posibilidad de elección. Esta ley, lo que se trata es que tanto una familia castellano hablante como una familia valenciano hablante tenga la libertad de poder elegir, y sobre todo que haya un equilibrio entre las dos lenguas, independientemente que se escoja castellano como lengua base o valenciano en lengua base. Pero sobre todo, y lo más importante, es que las familias recuperen el poder que nunca deberían haber perdido, con un modelo único donde el porcentaje de valenciano era muy elevado. Pero insisto, si una familia quiere que su lengua base, sobre todo porque además acabamos de tener los resultados de PISA hace muy poquito, sí, y esos resultados son catastróficos, no podemos perder de vista, porque al final hablamos muchas veces y nos quedamos en la anécdota, pero aquí lo importante es tener en el centro al alumno, y el alumno no está aprendiendo como debería. El proceso de lectoescritura, que al final es el cimiento para el resto de aprendizaje en las demás etapas educativas, si no consolida ese proceso de lectoescritura, en el resto de materias fracasará. Y PISA y el resto de informes internacionales nos dice que esa lengua, esas etapas primeras, se tiene que hacer en la lengua materna. Si es valenciano, un valenciano, y si es en castellano, un castellano. Y no nos tienen que doler prendas a la hora de reconocerlo. Todas estas cosas las recoge la ley, cosa que antes no se podía. O un alumno con necesidades educativas especiales, no podemos imponerle la lengua. El alumnado con necesidades educativas especiales tiene que estudiar en la lengua en la que mejor se exprese, independientemente de lo que oferte el centro. Es decir, vamos a incluir una serie de mejoras como las certificaciones. Evidentemente, si un alumno termina el bachillerato después de toda su etapa educativa, tendrá que certificar, si lo hace con más de un 7, con un C1 y si no, con un B2. Es decir, se trata de promover el valenciano, no de imponerlo. De hecho, tenemos un estudio que lo hizo el Botánica, además, no es sospechoso de nada, donde se ha visto que la forma de imponer el valenciano por el Botánic ha hecho que la gente lo use menos. Así que esta ley, lo que se trata es de promover el valenciano, que las familias lo puedan elegir voluntariamente y que, por supuesto, esta doble línea, pero con un equilibrio, porque las sentencias, insisto, del TSJ decían que había un desequilibrio y la ley obliga a que haya un equilibrio en la ley, y las sentencias del Supremo obliga a que haya una diferencia mínima entre el castellano y valenciano, consiga que tengamos ese objetivo que marca la ley, es decir, que el alumnado, cuando termine, adquiera las dos competencias lingüísticas, porque tenemos dos lenguas oficiales, castellano y valenciano.
Estamos en una localidad donde, bueno, pues puede haber un colegio, haya muy pocos niños y las familias deciden. Si no hay una cantidad de alumnos, no se pueden hacer dos clases, se tiene que hacer una clase. Es decir, ahí cómo se aplica la ley.
Sí, bueno, tenemos el anexo 1, que la verdad es que esto es democracia absoluta, sí, como pasa en muchos centros donde se ha votado la jornada continua. Y entonces tenemos unos cuadros en el anexo 1 donde se contempla la posibilidad de que en los centros con solamente una unidad, evidentemente, se respete la mayoría de las familias lo que se vote. Si en algún centro se quedara muy ajustado y hubiera espacio para poder crear una segunda unidad, se haría. Pero como todo en democracia, evidentemente se respeta lo que las familias quieran en su totalidad. Ahora no pueden respetarse absolutamente nada porque se impone un porcentaje único y para nada se tiene en cuenta lo que quieran las familias. Y además algo muy interesante e importante. Si las familias antes de la imposición de este modelo único, que no me cansaré de repetirlo, en el modelo anterior una familia elegía un año, las familias que venían detrás se tenían que tragar lo que habían votado las familias ese año, las que venían detrás dos años después, las que habían votado ese año, las que venían tres años después, las que habían votado ese año, y nosotros vamos a hacer que las familias anualmente de tres años elijan libremente la lengua que quieren para sus hijos. Es decir, va a ser una libertad en mayúsculas. Realmente las familias van a poder decidir anualmente la lengua base que quieren para sus hijos, la lengua materna, por lo que decía de la importancia del proceso de lectoescritura hasta segundo de primaria, porque si realmente queremos conseguir objetivos pedagógicos y académicos el resto de las etapas educativas, esta es la única forma de poder conseguirlo. Pero es que tiene muchísimas más novedades la ley, como que todas las comunicaciones a las familias se den de forma bilingüe, es decir, una serie de cuestiones que son de sentido común, que hasta ahora muchas familias estaban reclamando y no se hacían, al contrario, se imponía que todo fuera en valenciano, y es un privilegio el tener dos lenguas en la comunidad valenciana, pero lo que tampoco puede ser es que cuestiones importantes que se les tenían que trasladar a las familias, pues muchas veces no se enteraban y se les pedía a los centros que se les trasladara y no se hacía caso. Es decir, tenemos sentencias, tenemos leyes como la Llei d'Ús y el Estatuto de Autonomía, la Constitución, que se estaban incumpliendo, porque se estaba trasladando, y en ocho años se impuso en la comunidad valenciana una especie de procés a la valenciana, sí. que no se podía consentir. Por lo tanto, lo que se trata es de aplicar el sentido común, aplicar la pedagogía, aplicar la libertad de las familias, aplicar la legislación y aplicar la jurisprudencia que tenemos y que es meridianamente clara. Y vamos, con estas recetas, evidentemente nadie puede estar en contra, porque al final lo que hacemos es aplicar el sentido común.
Algo que no sé si me lo contestará usted o alguno de sus compañeros es, si hablamos de educación, para mí los medios de comunicación es educación y es cultura. ¿Qué pasará con APUN? Es decir, ¿se seguirá respetando la cantidad de horas? Porque ahora es predominante el idioma valenciano.
Sí, este tema es muy importante, pero es verdad que en la comunidad valenciana tenemos dos territorios. Con la Llei d'Ús i Ensenyament en Valencià tenemos zonas castellano hablantes y zonas valenciano hablantes. Esto tampoco se está respetando. Entonces es verdad que la lengua mayoritaria de APUN será el valenciano, pero no puede ser que no haya nada de emisión en castellano, porque hay zonas que también los valencianos de Segorbe también son valencianos y también tienen derecho. Por lo tanto, yo creo que a todo esto se le tiene que dar una vuelta y que cualquier valenciano de cualquier territorio pues también se tiene que sentir representados por su tele, ¿no? Entonces son cuestiones que se tienen que recoger en la nueva televisión. Lo que no puede ser es que tengamos la televisión pública que menos se ve de todas las televisiones autonómicas. Es evidente que hay que darle una vuelta y tenemos que ser ambiciosos, y yo creo que todos queremos tener una televisión que tenga audiencia, pero tener una televisión autonómica que prácticamente no ve nadie, desde luego eso no tiene ningún sentido.
Adrián, Dora, jo ja li faig les preguntes a d'elles que més o menys tenia aixina en dubte. No sé si voleu afegir, Adrián, una visita, no?, que tenim així per a poder explicar detalladament les coses.
Sí, jo crec que al final és important, no?, que expliquem als veïns aquelles mesures que s'estan prenent des del govern valencià i també aquelles lleis que s'estan impulsant des de les Corts, pel que comentaves tu mateix abans, no?, que molta gent pues, parla en desconeixement. Hi ha gent que evidentment, i hi ha partits que intencionadament estan intentant manipular l'opinió pública contant coses que no són certes, i és important que puguem tindre, i jo també com a portaveu a Vilarreal ho agraïs, no?, que avui les nostres companyes puguen estar ací, puguem parlar també directament com farem després amb els veïns d'eixes deduccions fiscals que ens explicava Candela i que afecten directament i que beneficiaran la vida dels nostres veïns i veïnes, pues que sàpien, no?, que aquestes mesures s'apliquen perquè hi ha un govern que complís amb allò que va prometre en campanya electoral i ho posa en marxa en el moment que té responsabilitat, no?
Imagine que és un govern que el que ha fet ha estat extraure el que el ciutadà li ha demanat, és a dir, tampoc està fent res que no tinga l'obligació de fer.
Correcte, totes aquestes mesures responen a aquelles demandes, no?, que els veïns després de 8 anys de govern del Partit Socialista venien fent, no?, i a més a Vila-real, a banda de les inversions directes que arribaran, estem parlant del pressupost de 2024, més de 7 milions d'euros d'inversió directa en infraestructures i en serveis en la ciutat, totes aquestes mesures de les que parlàvem, i sa llei educativa o aquestes deduccions fiscals de caràcter social, van a aprofitar-se també els veïns i veïnes de Vila-real, no? Per tant, no parlem només d'aquelles inversions directes en la ciutat, sinó que totes les polítiques que porta a terme el govern de Carlos Mazón tenen una repercussió de manera positiva en la ciutadania també del nostre poble.
De fet, sí que m'agradaria afegir a les inversions que ell, Adrián, està dit d'ací de Vila-real, que per exemple a nivell industrial, que és el que ens toca, i a nivell de la ceràmica concretament, des del govern de Carlos Mazón, pues, s'ha promogut els mercats, per exemple, estratègics en una inversió de 6.000 euros. Se fa una missió inversa, que per a la gent que no ho entenga és potenciar, per exemple, que n'hi hagi missions comercials per a empresaris estrangers, sí, que vulguin invertir així en Espanya per valor d'un milió d'euros, per exemple, en Cebisama. Després se recolza a l'Institut Tecnològic de la Ceràmica en 3,7 milions d'euros. N'hi ha un conveni en Àster d'un milió d'euros també. N'hi ha convocatòries per ajudes per a pimes industrials del 24 valorades nada més i nada menys que en 48,3 milions d'euros. Una altra convocatòria per a projectes estratègics de 10 milions d'euros, i després s'han duplicat les ajudes a fons perdut per al sector ceràmic a través de l'UBF de l'Institut Valencià de Finances. Per lo tant, que se diga que no s'apoya la inversió en Vila-real, com últimament s'ha dit des de institucions municipals, pues crec que no és real, perquè si es comencem a parlar, per exemple, des de sanitat, que s'està projectant i s'ha pressupostat el projecte de, en este cas, l'ambulatori de Torremosa en 138.000 euros. Antes sí és de veres que se projectaven moltes coses, sí és de veres que se pintaven negre sobre el blanc moltíssimes coses, però és que no se feien. Entonces, aleshores, a la gent que mos interessa. Aleshores, mos interessa que se facin les coses, no que mos prometen, mos parlen, però al final no n'hi ha res. Després, a nivell de taller d'empleo, també s'han pressupostat 30 places d'un taller ocupacional, com per exemple 10 de sanitari i 20 de jardineria, per valor de quasi 800.000 euros. N'hi han moltíssimes inversions. I per a redondejar i per a resumir, des del 24 al 27 n'hi han una previsió de quasi 14 milions d'euros en l'Ajuntament de Vila-real, en el municipi de Vila-real. Per tant, aleshores, jo crec que som un municipi que hem d'estar pendent, que hem d'estar reivindicant a totes hores, però també hem de ser sensatos i equilibrats i dir el que és i el que no és. Al final la gent és el que vol saber.
Dora, ens ha pillat en poc de temps, però a mi m'agradaria que vingueren, perquè jo ahir tindria diverses coses
quan
que preguntar-li. Però sí, quan la tinc a mà, puc preguntar-li més voltes.
Sí.
Agrair-li a Candela Anglès que hagi vingut, gràcies. També a Beatriz de Gascó, moltes gràcies.
Un plaer.
Dora Llop, gràcies.
Moltes gràcies.
I Adrià en Casabó, ens veiem en res, perquè això se té que parlar més playet, no?
Quan vulguis, tornem a vindre amb més companys que puguen explicar tot el que està fent el govern de Carlos Mazón, que és molt i molt bo per als veïns i veïnes de Vila-real.
Moltes gràcies.